Benvinguts a l'Internauta.
Al programa d'avui, en Vicent Partal conversa amb Cristina Lampont, de Restarters Barcelona, un grup que promou amb esdeveniments públics i oberts l'autoreparació d'aparells elèctrics i electrònics espatllats, amb l'objectiu de conscienciar sobre els hàbits de consum. De l'actualitat tecnològica, aquesta setmana destaquem un nou servei de missatgeria signat per Google, la possibilitat que els usuaris de Twitter tinguin ben aviat una mica més d'espai per escriure i una novetat pionera a l'última actualització de Telegram. En el seu espai habitual, el consultor informàtic Joan Jofre repèn un tema recurrent, la protecció de la intimitat dels infants a les xarxes socials. Amb tot això, farem l'Internauta de la setmana del 20 de maig de 2016.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Sí, a l'Internauta fa més de 20 anys ja que anem explicant com fa la gent, què fa la gent amb internet, amb la tecnologia, i n'hi ha una cosa que a tothom li passa i que a vegades n'hi ha que parlar d'això, que és que li fallen les coses. Es compra un ordinador i al cap d'un temps ja no li funciona, es compra qualsevol perifèric que al cap del temps ja no li funciona. Cada vegada més, els ordinadors d'abans, aquest, per exemple, eren molt més sòlids, no estaven encara programats per fer-se obsolets tan ràpidament, però com tot en aquesta vida, o com gairebé tot, n'hi ha solucions. I en aquest cas, una de les solucions, una de les maneres de combatre aquesta, em sembla que diu una obsolescència programada, ara en parlarem, són la gent de Restarters BCN, restartersbcn.info, la seva adreça web on trobareu més informació. Amb nosaltres hi ha la Cristina Lampont. Benvinguda, Cristina.
Moltes gràcies.
Restarters vol dir reengegar, no?
Sí.
Els que torneu a reengegar aparells?
Aparells, exactament. Aparells, en principi, elèctrics i electrònics, amb la idea que, si, com tu deies, si se'ns espatlla un d'aquests aparells, doncs mirem si pot haver-hi la manera d'arreglar alguna cosa que li passi a dins, aquest aparell torni a funcionar. I també, d'altra banda, reengegar una mica la relació que tenim amb els nostres propis aparells electrònics i elèctrics, en el sentit que avui dia ens hem acostumat bastant a que quan una cosa deixa de funcionar, bueno, pues, la llancem i en comprem una altra. I sovint, perquè se sent la frase, que és que, a més, potser ens surt més car de reparar-ho que sí, de portar-ho a reparar que de comprar un de nou. Així, doncs, comprem un de nou i ja està. Llavors, una mica reengegar també aquesta relació de dir, bueno, potser no cal, potser és que no sabem com reparar-los i potser és més senzill del que ens pensem. Potser no cal llançar, potser és fàcil recuperar, mantenir, bueno, canviar una miqueta la dinàmica que portem, perquè té unes conseqüències, bueno, té un impacte gran en el medi ambient, per començar.
Vosaltres feu una cosa que diu les restart parties.
Exacte.
Què és això?
Doncs, per exemple, posem el cas. Tens, per casualitat, s'ha tacut alguna cosa que tinguis a casa espatllada?
Sí, un grapat.
Típic, per exemple, de vegades a les restart parties, la Turmix o uns auriculars. Tu vens amb el teu aparell, com poden ser uns auriculars, el que sigui. Llavors arribaràs i et trobaràs en un local, en una aula, doncs segurament dues, tres, quatre taules amb els que diem els voluntaris reparadors. Veuràs que tenen allà, doncs, potser els seus soldadors, els seus allargos, endolls, bueno, eines del tipus. I llavors segurament vindrà cap a tu un dels nostres voluntaris hostes, que li diem, o d'organització. Llavors et preguntarà si t'havies inscrit, ara si vols t'explico el tema de la inscripció, i què portes, i això que portes, doncs, què li passa. Llavors aquesta persona apuntarà en una pissarra el teu nom, el que portes, què li passa. I quan hi hagi un dels reparadors voluntaris lliure, que no estigui atenent una altra persona, doncs allà aniràs tu. L'objectiu no és que t'arregli el teu aparell i marxis tan content, sinó que dintre del possible tu aprenguis, tu t'involucris al màxim en aquesta reparació. I si en el pitjor dels casos no es pogués reparar, si més no, tu ja has vist com és aquell aparell per dins, has vist que no fa por, diguéssim, que a dins no hi ha coses estranyes, que no siguin cables i engranatges, i pot ser que en aquell moment no es pugui reparar perquè et faci falta una peça. Bueno, doncs amb el reparador et pot explicar, mira, doncs pots aconseguir aquesta peça, pots reparar després. L'objectiu en realitat és que tu t'involucris en la reparació del teu aparell.
O sigui, a banda de la part pràctica, n'hi ha una part de conscienciació, diguem-ho així.
Bàsicament, sí, sí, bàsicament és això.
Vale, abans deies, com t'apuntes? Com sap algú on es fan les restarts? Suposa que a través de la vostra adreça web, torna a dir-la, restartersbcn.info, però com sap la gent on feu aquestes coses i què ha de fer?
Doncs també a través de les xarxes socials, tenim un usuari de Facebook i un compte de Twitter, i allà doncs anem dient, quan tenim organitzada una restart party, donem bueno, on i quan, i llavors és important el formulari d'inscripció, perquè així nosaltres, clar, som tots voluntaris, tant els organitzadors com els reparadors són voluntaris, llavors una mica depenem de la disponibilitat dels nostres voluntaris reparadors. I en funció de la gent que estigui disponible per tal dia, doncs obrim, diguéssim, l'assistència a més gent o a menys. És una mica per comptar amb el temps que tenim, que tothom que vingui pugui estar una estona i a gust i aprendre amb el seu aparell, el reparador, i això es fa a través del formulari d'inscripció.
Entenc que els reparadors han de tindre coneixement de la matèria, no? És a dir, si a mi me dones uns auriculars i me dius fes algo, a part de sentir música no sé fer res, per tant, algun coneixement ha d'haver aquí darrere.
Són gent que en sap molt, que li agrada molt el que fa, i ens han contactat o ens van contactant mostrant el seu interès. Jo sé o tinc certa experiència i m'agradaria col·laborar amb vosaltres. Mm.
Tornem una mica endarrere a l'element aquest, conscienciació, no? Perquè efectivament segurament és el tema central, no?, de tot això. És a dir, ens hem acostumat a això que tu dius ara, de dir, és més fàcil tirar que reparar. O sigui, és com si hi hagueren dos elements, no? Per un costat, això de l'obsolescència programada, o vosaltres crec que li digueu planejada, és igual, que al principi pensaven que era un mite, però que cada vegada n'hi ha més proves de que de mite no té res, que els fabricants fabriquen perquè l'aparell aquell es trenqui a un determinat moment per poder-te'n vendre un altre, això seria un costat. L'altre costat seria aquesta idea que s'ha estès de dir, ui, és més car reparar que comprar de nou, no? Clar, la combinació dels dos elements és letal, acaba portant a aquesta idea de tirar els trastos que acaben amb convertint-se en un problema ecològic, però també suposa que no és només una qüestió ecològica, que té molt a veure també, no?, amb el model de vida, amb el format, amb com fem les coses. L'ecologia és greu, recordo un reportatge de TV3 que ensenyava llocs d'Àfrica on van a parar aparells d'aquests, que era terrorífic, era una cosa terrorífica.
Sí, sí. És horrorós perquè per aconseguir... Clar, quan arriben residus electrònics a països de l'Àfrica, per exemple, les persones en estat de pobresa a qui arriba aquests residus és per intentar recuperar components, coure, metalls diversos. Les formes que tenen per intentar recuperar aquests metalls, per exemple, són a base de cremar plàstics a altes temperatures, amb la qual cosa s'alliberen gasos, es contamina el terra, es contamina l'aigua...
La seva salut perilla.
Exactament. És això, començant perquè ells mateixos estan allà, aquelles persones estan allà arriscant la seva vida, la seva salut. I cada cop estan arribant més residus i això, el que dèiem al principi, no? té un impacte molt gran.
Mm-hmm. El que passa que també, clar, la nostra vida, el nostre model de vida, diguem, a Europa, en aquest sentit, és molt exagerat, no? És a dir, no li donem importància...
Clar, aquí està la cosa. Com a consumidors, nosaltres podem, una altra cosa és que ho fem o no, escollir, quan anem a comprar un aparell elèctric o electrònic, doncs què li demanem? Li demanem que duri? Li demanem que si s'espatlla sigui fàcil de reparar? O això no ens ho plantegem perquè, bueno, no ens interessa gaire i quan passi una miqueta de moda o sigui lleig, doncs ens comprarem un altre per un preu estupendo. Llavors, clar, sembla que la tendència sigui a aquesta segona opció, no? I de fet, juntament amb, com ho comentaves abans, el tema de l'obsolescència programada, si nosaltres com a consumidors no demanem que els aparells durin, els fabricants no fan els aparells perquè durin, i a part de l'obsolescència programada, no, si impressores que en el seu xip, a les no sé quantes impressions, paren. A banda d'això, si no hi ha cargols que es puguin descargolar per obrir-ho, sinó que tot és cola, que t'has de carregar la caixa per obrir-ho, si els cargols que hi ha són de mala qualitat i només intentar-los treure ja et carregues el cap. Clar, tampoc...
Hi ha diversos mètodes per impedir la reutilització.
Ja,
És només, per exemple, això del plàstic, dels cargols, no se m'havia ocorregut mai, efectivament, clar, deu ser molt important.
Sí, hi ha moltes coses domèstiques que fem servir avui dia, que és això, com et vulguis plantejar obrir-les, les has de trencar, llavors, clar, ja està trencat, oi que ja no ho farà servir, aniràs a comprar un altre.
I això està fora de tota discussió, no?, ja, avui en dia, que està programat, que això està fet a posta amb la voluntat d'impedir que pogués allargar la vida de l'aparell.
Clar, si allargues la vida de l'aparell, al fabricant no li surt a compte, no? Al fabricant li surt més a compte que continuem comprant. Mm.
I això, per exemple, amb lleis, coses d'aquestes, no es podrien millorar també? És a dir, obligant a un cert període de temps, que no es puga, a que la casa assumisca la reparació si n'hi ha un mínim de temps? És a dir, no n'hi ha una altra manera de lluitar contra aquesta obsolescència?
Estan haver-hi canvis. De fet, ara fa poc ha sortit, em penso que és un reial decret, aquí a Espanya, pel tema dels residus electrònics, de manera que balanceja una mica la responsabilitat i la passa als fabricants, en el sentit de, un cop, penseu en el cicle de vida, no?, i tot aquest tema, penseu en la vida útil d'aquest producte, però també heu de pensar en què passa després, no?, com es pot reciclar, on va parar, els materials amb els que està fet, llavors això està canviant una miqueta. Després també als Estats Units hi ha moviment per intentar que certs productes, certs aparells, el client els pugui obrir. Perquè hi ha lleis que, al contrari, que afavoreixen els fabricants, i amb la qual cosa, de fet, la culpa és teva si intentes obrir el teu...
De fet, molts aparells duen una nota que diu, si obres és responsabilitat teua. Aparells que ja d'entrada t'espantes, no? Ja penses, ui...
Clar, si ja de per si ens fa, en general, fa com una miqueta de por obrir coses, si a més saps que segons el que facis...
No et cobrirà la garantia.
Clar, doncs ja ni se t'acut intentar-ho. No? Que llavors enllacem amb el principi del tema de canviar la nostra relació amb els aparells, no? És, doncs, potser no passa res dolent perquè se'ns acudi intentar veure què li pot passar allò. Mm.
En aquestes restart party, què és el més sorprenent? Què et crida l'atenció de la gent que hi acudeix?
Doncs el més sorprenent i el més enriquidor és l'ambient que genera, perquè la gent que arriba porten potser coses que ja... El típic que diuen és, no? Ho tenia allà i ho anava a llançar i m'he enterat que fèieu això i mira, per provar. Doncs potser se n'aniran amb allò arreglat o sense arreglar, Però aquella estona d'estar amb el reparador o la reparadora mirant què li pot passar... És que simplement, hi ha molta gent que simplement obrir aquell catxarro ja és com una experiència nova, no? Es genera certa curiositat. Ah, mira, i això és el que hi ha dins? Llavors si t'expliquen, mira, i això fa tal cosa, això fa el qual. Aprens, li perds la... Clar, no li vull dir por, perquè no és ben bé por.
Respecte, diguem, sí. Respecte, sí.
I llavors la gent surt d'allà havent après alguna cosa, si a més la parella s'ha pogut arreglar, ja fantàstic. I també els participants que venen, a molts els sorprèn que allò que organitzem ho fem de forma voluntària. I no, perquè són 3-4 horetes, els organitzadors estem allà, els reparadors estem allà, i ens diuen, i vosaltres això què en traieu? No, pues, aquesta estona. És aquesta estona de compartir aquesta idea en la que creiem, aquests coneixements, no? Que no deixa de ser el que es feia fa uns anys, d'arreglar la roba, arreglar els mobles... Doncs tot això, compartir aquesta estona, el bon ambient, genera una atmosfera molt, molt enriquidora.
I això com se us va ocórrer? M'imagino que deu haver exemples a fora, que vau copiar sí. algun exemple, no? Però d'on naix la iniciativa? Com apareix?
Les Restart Parties neixen del Regne Unit, d'una gent que es diuen The Restart Project, i van començar allà. Llavors ells a la seva pàgina web tenen com una mena de manual de com organitzar una Restart Party. I com que ho ofereixen així lliurement per tothom que voluntàriament vulgui organitzar una Restart Party, a poc han anat sortint per molts llocs de tot el món diferents grupets que han organitzat o que organitzen més o menys freqüentment Restart Parties. Mm. És com nosaltres aquí hem començat a Barcelona i ens diem Restarters Barcelona, però això no treu, al contrari, ens agradaria molt que si espontàniament un grup de dins de Barcelona, de les rodalies, d'on sigui, que vulgui organitzar les seves Restart Parties, doncs seria genial, a més seria la idea.
D'altra manera, vosaltres, clar, algú de vosaltres va pensar això com s'organitza, és a dir, vau copiar el model anglès, etc. Però com us vau trobar la gent? Perquè m'imagino que per lo que expliques necessiteu gent experta en coses molt diferents, no deu ser el mateix arreglar uns auriculars que un minipimer, per dir les dues coses que he dit al principi, no? Per tant, necessiteu tindre gent, suposa que universitaris o tècnics o d'alguna manera que tinguin els coneixements suficients per fer això.
El que ve a ser Restarters Barcelona ens podríem separar, per una banda en els organitzadors i d'altra banda els reparadors. Llavors, sí que no és el mateix arreglar una cosa que una altra, però en el fons els principis, els conceptes, acaben sent bastant semblants. I a més sí que és veritat que hem tingut la sort que les persones que han contactat amb nosaltres perquè volien ser voluntaris reparadors saben moltíssim, la veritat és que és un plaer estar amb ells perquè no se'ls resisteix res, hem tingut molta sort, la veritat és que sí. I llavors, una mica, sí que vam començar potser el nucli organitzador, diguéssim, i una mica, doncs, enllaçant, un coneixia un altre coneixia tal, i així al final ens vam posar tots en contacte, i sí que llavors vam fer com una mena de crida a través de les xarxes socials per trobar reparadors, i va ser així com vam trobar aquests que et comentava.
Una cosa que se m'acut, suposo que no deu passar perquè la gent deu entendre la filosofia del projecte, no? Però què passa quan algú porta una cosa i no li la repara, no se l'aconsegueix reparar? Això genera frustració en alguna gent o tothom entén que lo important no és ben bé la reparació estricta, sinó el procés? Com aneu en tot aquest tema? Com l'organitzeu?
S'entén, en general la gent ho entén bé i que marxin sense l'aparell reparat passa. No és el que volem, no? El que volem és que tothom marxi content, però passa. I tot i que passi, no genera massa, no, ni massa ni gens. Ningú se'ns ha enfadat.
No
us
heu trobat mai que ningú ha dit, oh, vaja...
No, al contrari, tothom s'ha mostrat molt agraït de doncs, aquella estona que hem estat, tant els organitzadors com els reparadors, doncs, preguntant a veure què li passa a aquest aparell i què té i què podem fer, com ho podem reparar. És aquella estona que hem dedicat als voluntaris perquè hem volgut a aquella persona. Llavors, i les persones que han vingut, si més no fins ara, ho han agraït.
Per tant, la gent no confon la resta del party amb un taller de reparació?
No. I si ho confon, els hi deixem
clar. Se'ls explica
clar, molt clar. Exacte, sí.
Escolta, hi ha un moviment que és el dels makers, sí. Que seria, no sé si dir paral·lel al vostre, no? És a dir,
sí.
Com teniu relació amb ells? Els makers són aquella gent que diu fabriquem nosaltres les coses,
exacte.
No? I ara, sobretot, amb les impressores 3D, amb no sé què, bueno, comença a tindre un cert sentit que la gent, una cadira, no? Coses que abans doncs les compraves, ara te les fabriques, o bé pel plaer de fabricar-les, o bé per mil raons. No? Sembla com part d'un moviment, té punts semblants, diguem-ho així, ideològics, en el sentit més noble de la paraula, no?
Sí.
De recuperar de la participació de la gent, de recuperar el control sobre les coses, de no deixar-se dur pel consumisme tal com està posat ara mateix. No? Teniu relació amb...
Tenim, clar, les simpaties, diguéssim, són evidents, no? Com deies. I sí, anem no a propòsit, diguéssim, però com que hi ha aquestes simpaties, van sortint punts de col·laboració. Per exemple, ara estava pensant, la primera Restart Party la vam fer a l'aula ambiental de la Sagrada Família. Aquesta part és, no, com si diguéssim, la pota mediambiental. La segona la vam fer al Design Hub de Barcelona, a la plaça de les Glòries, dintre del Design Market, no? Que és un altre... No acabem de ser que nosaltres no dissenyem i tampoc som makers, però tenim aquestes simpaties, no? I si som makers, doncs també segurament ens acabarà agradant reparar
clar,
aquestes coses que fem. Sí, després
un
altre Restart Party es va fer a Hangar, que és un espai també que afavoreix la creació artística, plàstica. O sigui que aquestes coses van sortint. Nosaltres, dintre d'aquesta idea de ser, ens diem Restarters Barcelona, però no tenim un local, ens agrada ser itinerants per la cosa d'intentar cobrir la màxima gent, el màxim territori, digue-li, possible. Llavors, tot el que siguin col·laboracions, doncs van sortint així. Ara la propera Restart Party la tindrem en un centre cívic, el centre cívic del Coll de Bruguera, i el següent també al
Design Hub.
Aquesta serà el 28 de maig. I després el 8 de juny també al Design Hub de Barcelona.
Recorde que qualsevol persona interessada a restartersbcn.info trobarà tota la informació d'això que ens està explicant la Cristina. T'ho deia això dels makers perquè diguem que s'està com configurant, no? un moviment d'alternativa al model consumista tradicional. No? Us sentiu part d'aquest moviment vosaltres també?
No ens hem identificat com a tal, no hem fet, com t'ho diria, cap manifest en comú, però sí que és d'aquestes coses que s'olora una mica a l'ambient, no? De persones que potser s'han replantejat, com tu deies, doncs, si potser la dinàmica consumista amb els impactes que té a les nostres vides, mediambientals, el que això implica, i plantejar-nos si pot haver-hi una altra manera de fer les coses.
Que sí, que la resposta és que sí, que hi ha una altra manera, no?
Clar, els
mega... Les empreses no us ha arribat res per part de... No dic ja vosaltres, sinó en general tot el moviment, no? És a dir, clar, deu haver empreses, per exemple, has posat el cas de les impressores, que és un cas escandalós, jo crec que és el més escandalós de tots, que no n'hi ha ningú en aquest planeta que no sàpiga ja que una impressora és un mal negoci sempre. Compres la impressora que compres, no? Aquesta gent els deu preocupar que aparega moviments com els vostres que diuen, escolta, prou ja, no? Ja està bé que feu negoci, però no a aquest nivell, no?
Clar, m'imagino que sí, que tot el que sigui que la gent per si mateixa fabriqui coses i no recorreixi als mateixos de sempre i en lloc de llançar repari, suposo que va potser una mica en contra del si més no del model que en general està implantat. Però bueno, hem de mirar si, i el que dèiem, no? si com a consumidors doncs mirar què és el que volem. I si com a consumidors i si sabem el que volem, podem exigir o demanar que les coses es facin d'una altra manera, doncs potser el fabricant bo serà aquell que trobi la manera d'oferir el que la gent vulgui.
De fet, en comencen a veure que fan proves, no? Per exemple, ara ja han aparegut impressores que tu pots recarregar, que és un concepte que no fa pas tant, era un concepte impensable, no? Perquè te feien allò dels cartutxos, tot aquell embolí que t'organitzaven, i ara comencen a aparèixer, no? Pot ser la batalla sí que s'està guanyant d'alguna manera, o com a mínim s'estan fent esquerdes en allò que era tan monolític i que semblava que no hi havia res a fer.
Clar, és que a més són uns ritmes de consum i d'impacte que pugen molt, no? I com es poden absorbir aquests ritmes.
Nosaltres a l'Internauta sempre ens agrada acabar amb una pregunta una mica estúpida, perquè és molt difícil de respondre, però que permet especular, no? Que és, com imagines el món d'aquí a 5 anys? No? Sobretot pensant, per exemple, en tota aquesta cosa de makers, de restarters, creus que aquest és un moviment que pot arribar a ser un moviment molt popular, que funcione, que molta gent el tingui en compte, etcètera, etcètera. Serà un moviment de minoria sempre? La indústria creus que s'acabarà adaptant i acabarà fent coses més compatibles, diguem-ho així, i menys agressives amb la gent? L'obsolescència programada acabarà sent... Com t'imagines tu que...
Jo crec que la tendència va cap aquí. No sabria dir-te... Que serà majoritari. M'agradaria dir-te que el que jo voldria que fos majoritari, no?
Però... Bueno, això, per exemple, m'interessa.
Però jo penso que sí, que cada cop hi ha més gent que es preocupa per una sèrie de coses que potser fins ara no ens preocupaven tant, com és això, no? Doncs jo com a consumidor, què puc demanar? O això que vaig a comprar ho necessito? O necessito que duri poc o que duri més? O que després el pugui reparar, no? Si ens plantegem una sèrie de coses, comprarem, consumirem, en base a aquestes coses que ens plantegem. I penso que cada cop hi ha més gent que es planteja aquest tipus de coses. Crec que a poc a poc anirà creixent.
Però més per la conscienciació, probablement. És a dir, l'impacte en la feina de conscienciar a la gent de la importància de que no malbarate acabarà tinguent més pes que la pròpia reparació. Podria ser que la gent, diguem, no vaig a reparar personalment, però acabi exigint un estàndard més racional de com tractar les màquines?
Per què no? Clar, és sempre, si sempre exigim les coses quan les vivim en primera persona, no? Si jo he d'anar a reparar i, ostres, i me n'adono que car és reparar, no? O potser que ni hi ha la possibilitat, que això també passa. Doncs llavors et vas plantejant això, no? Doncs exigir el dret a que el teu aparell es pugui reparar. Però et passi en primera persona o no, jo crec que sí, que a poc a poc la gent va anant una mica més enllà en, bueno, què passa quan jo llenço aquesta cosa i si vull que passi això o no. Mm-hmm. Jo penso que sí. Mm-hmm. Més.
Molt bé, Cristina. Gràcies. Cristina Lampón, de Restarters BCN. Torna a dir l'adreça. 3W, ja no sé si es posen. Abans es posaven, ara ja no se sap. 3W.restartersbcn.info, aquest grup de voluntaris amb habilitats tècniques que el que fan és ajudar a la gent a reparar tots aquests aparells que els propis fabricants prefereixen que s'espaien abans d'hora. Gràcies per la iniciativa. A veure si un dia veniu a Vilaweb a fer una restart party, ens faria molta il·lusió. Moltes gràcies per la iniciativa, gràcies per plantejar aquesta mirada alternativa a les coses que estan passant i gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres aquí a VilaWeb.
Gràcies a vosaltres.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Google acaba de presentar oficialment un nou servei de missatgeria pensat sobretot per compartir continguts amb grups reduïts d'usuaris, ja siguin coneguts o desconeguts, interessats en un tema comú. La nova app permet crear espais sobre qüestions específiques i afegir-hi els participants que es vulgui, on poden comentar per xat i compartir vincles, fotografies, vídeos i més continguts. Un dels aspectes destacats de Spaces és la integració amb les cerques de Google, Chrome, Fotos i YouTube, cosa que fa molt més ràpid i fàcil afegir tots aquests continguts en cadascun dels espais o xats de grup creats. Per usar la nova eina de Google cal tenir obert un compte de Gmail i és disponible tant per dispositius Android com iOS. L'empresa californiana també n'ha creat una versió accessible des de qualsevol navegador web. Una de les queixes habituals dels usuaris de Twitter és que les adreces de les fotos i els enllaços que s'afegeixen a les piulades resten caràcters de la limitació dels 140 totals. Malgrat que els enllaços s'escurcen automàticament a Twitter, el fet és que es mengen de mitjana una vintena de caràcters de cada tuit. Segons el portal nord-americà Bloomberg, la companyia californiana s'estaria plantejant retirar les fotos i els vincles del recompte de caràcters per deixar més espai de text als usuaris. L'actualització, segons les mateixes fonts, es podria introduir en un màxim de 2 setmanes. L'última versió de Telegram incorpora tota una sèrie de novetats interessants, entre les quals hi ha una nova funció que singularitza aquesta app respecte de la competència, la possibilitat d'editar un missatge ja enviat. En concret, des d'ara es pot afegir o rectificar alguna cosa d'un text enviat fins a 2 dies abans, i tant l'usuari com el destinatari el passen a veure modificat. Això sí, la correcció inclou la paraula editat al peu del missatge modificat i l'hora en què s'ha produït la modificació. Es tracta d'una opció pionera en el sector de la missatgeria instantània, amb el WhatsApp al capdavant, atès que en altres serveis es poden esborrar missatges, però només desapareixen de la terminal de l'usuari i no pas del destinatari.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan.
Molt bon dia.
Com anem?
Preocupat.
Preocupat? Per què? Però si el ja Barça ho ha guanyat tot, què més vols?
No,
però tot. Encara falta alguna cosa.
Falta que farà el diumenge, però preocupat perquè, sense saber-ho, perquè aquesta setmana va sortir una notícia que els de la Generalitat farien a les escoles cursets per als nens incardinats amb les mateixes assignatures per explicar-los el concepte de privacitat de la informació i tot això.
I això et preocupa.
I això avui vull explicar-ho, però vull explicar-ho des de l'altre punt de vista, perquè jo crec que haurien de fer cursets també pels pares.
Probablement.
Perquè tu saps la quantitat de fotos que hi ha, i han sortit notícies aquests dies també, la quantitat de fotos que hi ha dels nanos a internet, que pengen els pares, i que arribarà un moment...
Des de l'ecografia?
És el que anava a dir. Arribarà un moment que li podrem fer la vida d'un nen, ara perquè el Facebook no té tants anys, però quan un nano es vagi a casar, li podrem fer la vida des de l'ecografia que li van penjar els seus pares fins al dia del casament, i tot ple de fotos.
Sí, sí. Ara et poden reconstruir gairebé el dia a dia.
I sense que el pobre nano tingui res a dir. D'aquí uns anys s'ho trobarà fet, per això. Jo penso que, a més de les classes als nanos, hauríem de donar-li classes als pares, també. I avui intentarem parlar una mica, a veure com poden fer la vida una mica més senzilla.
Molt bé, doncs parlem-ne.
Mira, números, no? Perquè vaig buscar alguns números, els que vaig trobar i són increïbles. En aquests moments, Instagram, a final de l'any passat, Instagram tenia 400 milions d'usuaris. Quan parlem d'usuaris vol dir usuaris actius, aquells que es van connectant amb una certa normalitat. I cada mes pugen de promig 80 milions de fotos al dia, o sigui, 80,
al dia.
80 per 30 són 2.400 milions de fotos al mes. Tenen, aquestes fotos tenen uns 3.500 milions de m'agrades. O sigui, estem parlant d'Instagram, que és el germà petitó. Ara anem a Facebook, no he sabut les fotos de Facebook, però Facebook, perquè per fer una mica de promig, Facebook té 1.650 milions d'usuaris actius. Actius vol dir que com a mínim es connecten una vegada al mes. Això era a finals del mes d'abril d'aquest any. I d'aquests n'hi ha 1.090 milions, o sigui, més de 1.000, que es connecten cada dia. O sigui, hi ha més de 1.000 milions de persones que cada dia es connecten al Facebook. O sigui, imagineu el batibut que hi ha per allà. Bé, llavors, us poso també com a dades un blog que es diu Ser Mamà en Anglaterra, d'una noia, no sé d'on, hauria de ser, em sembla que és castellana, que se'n va anar a Anglaterra a fer de babysitter i que s'hi va quedar allà, va trobar l'amor i tot això. I llavors, des de fa un temps, ha anat fent un blog de Ser Mamà en Anglaterra, tot el que li ha passat. I la primera foto, evidentment, és quan està embarassada i penja l'ecografia. L'ecografia d'ella, no d'ella, no, del nen. I us deixo un link perquè hi ha una entrada que diu 30 fotografies i formes creatives d'anunciar tu embarazo. I el que li agrada és aquest, el que surt a l'ecografia. Però és que hi ha moltes maneres d'explicar les coses que no cal ser tan indiscret. A mi m'agrada molt una que surten tres parells de sabates. Les sabates del pare, les sabates de la mare i les sabatetes
del futur infant.
Del futur infant, i ja està. I no cal posar fotos, no cal posar fotos de les cares irreconeixibles i tot això. Perquè, i això és important, amb la llei a la mà, els de l'UNICEF, ja el 2004, estem al 2016, eh? El 2004 ja deien que els nens tenen una sèrie de drets a internet o a les xarxes socials i tot això. Tenen dret a la informació, tenen dret a... Tenen un grapat de drets que moltes vegades ens n'oblidem d'ells i que les lleis d'aquí...
I el de queden... l'intimitat hi seria, per allà dins.
Sí, segur. Però... Mira, després hi ha un altre problema que ha passat, que és... Una cosa és normal quan tu ets un matrimoni i vas fent la teva i no tens problemes, però i quan es separen? Diu, i el pare, o la mare, és igual, ara qui sigui, un dels dos vol penjar fotos al Facebook i l'altre no vol penjar fotos al Facebook. I ara com ho muntes? És a dir, perquè acaben el jutge.
Sí, sí, sí.
És a dir, segons la llei, ara cito literalment, segons el Codi Civil, diu, la patria potestat s'ejercerà conjuntament por amos, total, i con el consentimiento de los dos, i tot això. Però, què passa? Diu, fins als 14 anys del menor, si no es posen d'acord, se n'anarà al jutge. I el jutge és qui decideix. O sigui, ja... O sigui, poses una demanda al jutjat per veure si puc publicar fotos del meu fill a Facebook. És que no... No anem bé. I què ens pot passar? I això és greu, això és molt greu. Hi ha un fotògraf rus que té 21 anys, o sigui, tampoc és allò que diguis res de l'altre món, un nen, es diu Egor Shevevkov, perdoneu, el meu rus, que va fer un experiment. Se'n va anar al metro de Moscou, crec que de Moscou, ell és de Sant Petersburg, però crec que era el metro de Moscou, a fer fotografies de la gent que anava al metro. Gent absolutament desconeguda per ell.
D'amagat?
No, els hi feia una fotografia, estaven assentats al metro i estava al davant i li feia una fotografia de la cara d'una persona que anava al metro. Si tu vas al metro i et fan una fotografia, no sé si diràs mai res.
Si és molt directe, potser...
Sí, i llavors va agafar un programa de reconeixement facial i va passar les fotos amb aquest programa contra, per entendre'ns, el Facebook rus, que té un nom, es diu vk.com, és el Facebook rus. I tu saps la quantitat d'informació que rebia, que tenia de la gent que havia fotografiat, que feia 5 minuts no sabien qui era? Fixa. Absoluta. És a dir, podia saber el dia que havia nascut, on treballava, què li agradava... Tota la seva informació. Fotografies, comparava la fotografia que ell havia fet amb el programa aquest de reconeixement, amb les fotografies de perfil, que si ho sabeu, amb el Facebook, per exemple, amb el de veritat, el que es diu facebook.com, tu no pots amagar les fotografies de perfil. La fotografia de perfil sempre és pública. I les que has anat canviant també segueixen sent públiques. Doncs, que jo sàpiga que aquesta eina no existeix pel Facebook, però és qüestió de dies.
Sí, sí, i tant. Doncs quina facilitat, no?, de trobar...
Us deixo un link de la pàgina de l'Egor perquè remeneu per allà. Està en rus, però si sou mitjanament espavilats, amb el Google Chrome hi ha una finestreta que diu traduïu al català i la traducció és bastant bona.
Sí?
Sí, sí, surt bastant bé. Bastant
com a mínim s'entén alguna cosa.
No, s'entén perfectament el que diu aquest home. I tenim solucions senzilles, és a dir molt, 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 molt senzilles. Igual que el WhatsApp, nosaltres podem fer grups i llavors enviem una foto en un grup. És a dir, enviem la foto al grup dels avis i al grup dels germans. I no enviem la foto a tothom. Al Facebook també podem fer grups. I aquests grups, quan nosaltres publiquem una foto, podem dir-li, i això ja s'ha d'anar a la seguretat del Facebook, podem dir-li que aquella foto només volem que la vegi un grup reduït de gent, que no sigui una foto pública per tothom. I això heu d'anar al Facebook, anar a totes les preferències de seguretat, per aquí explico com fer-ho, reduir-ho i que les fotos que vosaltres pengeu, si les voleu penjar, com a mínim que només les vegi la gent que vosaltres voleu, que no estiguin obertes a tots.
Restringir una mica doncs, el públic que pot veure.
Restringir. Aquestes. Després el Facebook té fins i tot, explico com fer-ho, té una opció perquè vosaltres veieu el que els altres veuríem de vosaltres. És a dir, que us poseu en la posició d'una altra persona o del públic en general, que no sigui ni amic vostre.
Per comprovar realment
i veure què veurien i de vosaltres què veuen una persona absolutament anònima per vosaltres i que no coneixeu de res. I és molt interessant dir, jo estic posant això al meu al Facebook, per qualsevol que vulgui mirar.
I aquesta, dius, és una funció que hi és, no ho sabia.
Sí, és una funció que hi és dins de... si tu fas... Bueno, és que és molt complicat, llegiu-vos...
L'article ho trobarem, de dissabte.
Després hi ha una altra cosa que s'ha estat parlant aquests dies, diu, ens podran demandar els fills quan siguin grans? I ens podran fer una... Es podran queixar dels pares o ens podran...
Sobreexposadors?
Sí, sobreexposadors. Segons els experts, sembla ser que no. Però per si de cas, no per si de cas, per altres coses, ja hi ha hagut policies que han començat a dir aneu al tanto. Els francesos, la gendarmerie, ja han posat uns anuncis ben grans. On els han posat? Al Facebook. Han posat uns anuncis ben grans que diuen no vigileu amb les fotos que poseu dels vostres fills al Facebook. No només que puguin fer qualsevol cosa, sinó que, a més, pot servir per acusament sexual o per ciberbullying, per moltes coses. No ho feu. Després, i per acabar, si sou una mica... Si us he deixat una mica amb el malestar al cos i voleu esborrar les vostres dades, penseu que no és fàcil. No és gens fàcil. Però hi ha moltes utilitats pel món que us ajuden. El Facebook us deixa eliminar el vostre compte. Vigileu quan ho feu perquè, segons com ho feu, les dades, una cosa és eliminar-lo i una altra cosa és suspendre'l. Si el suspeneu, totes les fotos i tot queden allà. Per tant, primer marqueu-li la privacitat de les vostres fotos i després, una vegada estiguin privades, suspeneu el compte per si algun dia voleu tornar-lo a donar d'alta. O elimineu-lo directament. I si ja voleu de veritat eliminar-vos, no, per exemple, el Twitter. A Twitter has d'anar tuit a tuit esborrant les fotos.
Sí, sí.
Que no hi ha una eina dins de Twitter que digui esborra'm. Per si tu t'esborres com a usuari de Twitter, els tuits queden. Però hi ha una cosa que es diu tweet wipe. Que el que fa és wipe és esborrar completament, que el que fa és esborrar tots els teus tuits.
Automàticament, vull dir...
Triga una mica, perquè clar, és a dir, ha d'anar també un a un.
Però ja ho fa una màquina.
Però ho fa una màquina, i tu li dius, tu fes. I et diuen, bueno, ja m'estaré una estona, però quan acabi, sobretot per la gent que ha posat coses que no li interessa, polítics, per exemple, i que el que volen és no perdre, per exemple, tots els seus seguidors, o la gent a la que segueix, totes aquestes coses, doncs esborra tot. I si voleu fer-ho, hi ha una mica més a l'engròs, per entendre'ns, hi ha portals que us deixen esborrar de tot arreu. De tot arreu vol dir, et pots esborrar del Facebook, del Groupon, del Twitter, de tots els webs socials. N'hi ha una que es diu Suicide Machine, que el seu nom és absolutament clar, que és el que fa, Suicide Machine del 2.0, del web 2.0, que el que fa és et suïcida socialment. I et posa una llista de tots els llocs on et pots suïcidar. I et diu la dificultat de suïcidar-te. Perquè hi ha llocs que ja t'ho diu ben clarament, d'aquí no et pots donar de baixa mai a la vida.
Ah, sí? Això
sí, hi ha llocs que és impossible.
No, o sigui, costa a vegades trobar la manera.
No, hi ha alguns que ja et diuen, no et deixem donar de baixa. Hi ha alguns que és molt complicat. Els de Groupon, per exemple, et fan trucar per telèfon, per donar-te de baixa.
Un telèfon que primer l'has de trobar i després
l'has de trobar i que t'han de despenjar i que t'ho han de fer, però acabes aconseguint-ho. Sí. Però hi ha alguns que et diuen, tu aquí t'has apuntat i ja no pots donar-te de baixa. Bé, doncs dels del suïcid, hi ha un altre que es diu Account Killer, us deixo un parell, tres, perquè hi ha un altre que es diu Just Delete Me, que esborra'm i ja està, no em vull saber res més. Però, per exemple, això que dèiem, el Call of Duty, que és el joc aquest interactiu que jugues i tot, hi ha una nota que diu no hi ha manera de tancar un compte que vosaltres heu donat d'alta al Call of Duty. És impossible. No existeix el sistema per donar-vos d'alta. Per donar-vos de baixa.
Doncs ara ja falta un hacker aquí que hi treballi, si té interès.
Total. Penseu i vigileu molt en quan poseu les fotos. I a més, fareu un favor, perquè tu ja ens hi hem trobat més d'una vegada. Allò que dius que estàs en un sopar i et diuen que voleu veure les fotos. Abans et traien 4 diapositives, 200 diapositives, però clar...
Ara és un perill,
Ara et pots estar tota la nit allà veient fotos dels nens.
Però passa també que potser el fet d'anar-les penjant cada dia... ja no es dona després això de dir en un sopar, escolta'm, voleu veure fotos? Home, ja les veieu cada dia, no?
El promig que tenen comptabilitzat de fotos que puja un pare del seu fill al cap de l'any és de més de 200.
200.
Això és un estudi que tinc citat aquí, i el que no diu l'estudi, que m'he quedat amb les ganes de saber-ho, clar, si els pares estan separats, que són 200 i 200 i n'hi ha 400 d'aquell pobre noi...
400 i 300...
Vigileu amb les fotos que poseu.
És el que deies tu, les classes aquestes...
Els hi han de fer els nens i els pares.
I els pares, sobretot. Molt bé, doncs, Joan, moltes gràcies una vegada més i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Petit el té de rata. Ton pare fas dinar, ton pare fas dinar, ta mare es cura. I el teu germà petit, i el teu germà petit talla verdura.
Ton pare no té nas, ton pare no té nas, ta mare aixata. I el teu germà petit, i el teu germà petit el té de rata.
Ton pare s'ha perdut, ton pare s'ha perdut, ta mare el cerca. I el teu germà petit, i el teu germà petit, seu a la fresca. Ton pare escapallat, ton pare escapallat, ta mare es marxa. I el teu germà petit, i el teu germà petit, serà canonja.
Ton pare s'ha perdut, ton pare s'ha perdut, ta mare el cerca. I el teu germà petit, i el teu germà petit, seu a la fresca.
Ton pare no té nas, ta mare xata.